Rock and Roll. Check out the jams, motherfucker! Amb Òscar Broc.
Avui tenia moltes ganes de sentir aquesta cançó dels MC5 perquè encara feia dies que ens visitaves, Broc. Tenim el rock and roll acumulat.
Ja ho sé, bueno,
és... Acumulat, eh? Sí, és... Amb vena.
Sí, sí. Necessiteu treure'l.
Necessitem treure el rock and roll.
Sí,
sí, sí, sí. Escolta, Broc, primer de tot, l'altre dia en Daniel Sente, l'altre dia és ahir, que va triar els seus 5 còmics a l'any, ens deia, he suat moltíssim, perquè me n'he hagut de deixar molts fora. I, de fet, va haver de fer un exercici de contenció, i no només això, sinó que va haver de... o va intentar triar un còmic d'aquí, un còmic més clar, underground, un clar, francès, un nord-americà indie i tal, perquè si no hauria fet una llista de 50. Amb les sèries ha passat el mateix aquest any, és a dir, hi ha una, ha sigut una bona collita el 2016?
Sí, jo crec que ha estat una bona collita. De fet, jo també he suat bastant la cancel·lada per reduir-ho tot a 5 sèries. I de fet, el que passa sempre amb aquestes llistes és que quan un cop l'has fet, sempre penses que podries haver introduït una altra cosa i podries haver canviat. Són una mica, vull dir, que invoquen una mica la neurosi, aquestes llistes. I a part que jo tampoc crec gaire en les llistes. És a dir, que, vull dir, cada persona és una llista. Cada persona és un món i cada persona li semblarà que falta una sèrie o afegiria una altra sèrie, que són una mica enganyoses. Però el que passa que realment ens encanta fer llistes al cap de l'any. Sí. Per què? Perquè ens encanta debatre. Ens encanta dir quina cosa posaríem i quina cosa trauríem. I jo crec que la gràcia de les llistes és aquesta. Més que la validesa d'una llista per si mateixa, que jo crec que no en té cap més enllà del que tu pensis,
sí,
la grandesa de les llistes és aquesta, que dona peu al debat i que dona peu a parlar sobre les coses que s'ha fet cada any.
Doncs engeguem i anirem, òbviament, del 5 a l'1. Ara que HBO ha aterrat per fi a Espanya, i HBO semblava que només tenia Joc de Trons com a sí, sèrie top, sí, 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 doncs no. Resulta que HBO se n'ha tret una màniga que ha encantat, i a tu particularment t'ha agradat moltíssim. I ho hem vist, sí, molt a les xarxes.
Sí, 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 sí,
soc fan.
Número 5, aquesta. Número 5 per
Westworld. Sí, aviam, és la millor sèrie de ciència-ficció, juntament amb una sèrie que es diu The Expanse, que no l'he volgut posar perquè crec que és massa minoritària i tampoc volia anar aquí de guais. És a dir...
The Expanse es desinfla una miqueta, eh?
Sí, tu creus? Sí. Ostres, a mi m'agrada la sèrie. Jo crec que com a sèrie que genera un univers propi, etc, jo crec que ha funcionat. A mi m'agrada
The Expanse. A mi The Expanse m'ha recordat molt a la sèrie preferida de ciència-ficció d'en Roger Saró.
Firefly.
Llavors... Té molt de Firefly, té molt de Battlestar Galàctica, també. Sí, també. Aquesta mena de societat futura. Bé, jo he posat Westworld perquè realment és un producte que jo crec que està un punt per sobre de Expanse. No per la trama, per l'argument o per la forma d'exposar el que passa, sinó perquè és una sèrie que, tot i que té una carcassa clarament de ciència-ficció, és una sèrie que va molt més enllà del que és la ciència-ficció. És a dir, proposa reflexions metafísiques, reflexions sobre la identitat, reflexions sobre els sentiments. Crec que és una sèrie profundament introspectiva, però que enganya amb aquesta carcassa, amb aquest aspecte de sèrie de ciència-ficció. Ràpidament, de què va, per la gent que no ho sàpiga? És una mena de parc d'atraccions situat en un futur no gaire llunyà, en el qual es recrea la vida al salvatge oest. Els vaquers, els indis, la gent que viu en aquest poble del salvatge oest són androides, i de sobte un grup d'androides comença a desenvolupar consciència. No és res nou que hagin vist en una pel·lícula de ciència-ficció o una sèrie de ciència-ficció, però utilitzant aquesta premissa jo crec que la sèrie aconsegueix proposar reflexions que jo feia temps que no veia en una sèrie de ciència-ficció a televisió. Potser sí que la sèrie dilata una mica l'acció, potser li sobren un parell d'episodis, però en general crec que és un producte molt ben acabat. Darrere està el germà del Chris Nolan, que és un gran escriptor de ciència-ficció, ha fet coses molt bones.
Jonathan
Nolan, és una garantia, i a part que té actors meravellosos, des d'Anthony Hopkins, Ed Harris, etc.
I a banda, pels fans de Michael Crichton, sapigueu que està basada en una pel·li dels anys 70 d'aquest autor.
Exactament.
Atenció, pel·li Trunyal.
Sí, absolutament.
Tu l'has recuperat últimament, la pel·li Westworld, o la recordes?
Si malament no recordo, crec que sortia el Jules Briner fent de cowboy. És possible o no?
Cowboy Calp?
Sí, cowboy Calp. Potser m'equivoco ara i se m'han creuat els cables, però crec recordar que havia un cowboy Calp que era el Jules Briner.
El tema és que la pel·li es posa al contrari, que dius, no només no hi ha reflexió, sinó que els protagonistes no tenen cap motivació i la pel·li no va enlloc. Sí. Si voleu fer l'experiment, és una pel·li normal de l'any 70 i pico, que és de lo més dolent que he vist i dolent que m'ho he passat. Sí. Llavors, el salt, si el feu a Westworld, és la cinquena sèrie millor de l'any, segons l'Oscar Brock, aquest nou hit de l'HBO.
Sí, i sobretot, deixa'm dir, així, una mica en conya, no?, però que surt molta gent despullada. Però de veritat, és a dir, estem molts nus, bàsicament perquè com els androides són androides i quan els reparen o els porten a, a estudiar perquè fallen alguna cosa, sempre estan en pilotes. Llavors, veureu molta gent en pilotes.
Els queixosos de Game of Thrones no es poden queixar aquí perquè són androides, per tant no són nus. I no
exacte, si són androides els podem veure amb boles, no hi ha problema.
Acabem dient que a l'original, a la pel·li de Michael Crichton, en efecte, hi apareixia Yul Brynner, ja devia estar entrat en anys perquè aquest home va néixer l'any 20.
Sí,
i es va morir al 85, i aquesta sèrie és del 70 i
escaig. Saps que els calbs envelleixen més tard? Ho sabies, això, Miralles?
Mira'm a mi.
Per això, et sembla que tinguis 21.
En tinc 73. Número 4.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
Deixem la ciència-ficció i anem al thriller. I a més, un thriller judicial que dius que és el millor de l'any, sense dubte. Número 4 és per...
American Crime Story, la història d'O.J. Simpson. M'ha fascinat. És a dir, em va enganxar, el vaig devorar... I a més és una sèrie de la qual tampoc esperava tant. Jo crec que molta gent s'ha trobat amb això. És una sèrie que estarà a les llistes del millor de l'any, segur.
Sí.
Bàsicament el que fa la sèrie és recrear el cas, el mític cas d'O.J. Simpson, amb un hiperrealisme que de vegades et deixa absolutament astorat, perquè de vegades no saps si estàs veient les imatges reals del cas o la sèrie.
El cas és aquest jugador de futbol americà que va ser acusat d'assassinat, en aquest cas
la seva companya. Van trobar el cadàver de la seva companya ganivetat a casa, i totes les proves apuntaven clarament a que l'assassí era O.J. Simpson, que era un jugador de futbol americà que era molt conegut a la societat americana, primer perquè havia estat un gran jugador i segon perquè s'havia convertit en un actor, havia sortit a Agárralo como puedas, pel·lícules d'aquestes. Era un paio que queia molt simpàtic a la societat americana. I el que reflecteix molt bé American Crime Story és com, a partir d'aquest cas, comencen a funcionar tota mena de forces, des de les forces judicials blanques que volen condemnar-lo fins a les forces de protesta negres que utilitzen un cas d'un negre per acusar el govern americà de racisme, etc.
Perquè òbviament hi havia molt de tema social al voltant d'aquest.
Havia molt de tema social, però la sèrie deixa ben clar que l'assassí és ell. És a dir, és un cas...
Parlant de l'any 94,
sí,
aquest cas.
Exactament. Estem parlant d'un cas en el qual les proves apunten clarament cap a ell i en qualsevol altre cas aquest home hauria estat condemnat, però... el cas es posa com les forces socials, els mitjans, etc., s'alien perquè aquest tio doncs no sigui condemnat al final, no? La recreació de l'època, dels 90, a la sèrie, és del millor que he vist en molt de temps. De veritat, sembla que estiguis veient una sèrie rodada als 90. I les imatges reals que recreen, per exemple, la persecució aquella mítica del cotxe, que va ser una de les primeres grans persecucions retransmitides en directe per televisió, sembla la persecució de veritat. És a dir, que la sèrie com a reproducció d'un fet històric és absolutament impecable.
Les imatges aèries.
Les imatges aèries d'una mena de com de jeep blanc en el qual anava O.J. Simpson amb una pistola apuntant-se al cap i no sé, ara no me'n recordo si era el seu germà o no sé qui, conduint el cotxe, no? Els actors impressionants tots, i a part és que fins i tot han aconseguit que els actors s'assemblin als personatges reals. És una meravella de sèrie, us la recomano.
Dic que ara mateix s'ha tornat a posar de moda O.J. Simpson, i des de l'any 94 que no apareixia, com a mínim, en el món audiovisual. L'última pel·li que va protagonitzar va ser Agárralo como puedas, 33 y medio.
Clar, t'ho imagino.
El insulto final. Que era una d'aquells tops a top.
La sèrie reflecteix molt bé com la societat americana no es creu que aquest tio hagi matat aquesta dona perquè és un personatge simpàtic, un personatge que cau bé perquè els mitjans han construït aquest personatge simpàtic. Realment, les reflexions que proposa la sèrie són magnífiques.
El número 3, l'estàveu esperant. Aquesta música ens va portar de seguida a John Carpenter, però no, era una sèrie nova, això sí, ambientada l'època. Goonies, E.T., Super 8, també.
Nostàlgia.
Estem parlant l'ambientació, Stranger Things, òbviament. Sí. L'ambientació mai deixa de captivar la gent, eh? Ficar elements
és molt
sempre capta.
De fet, el que deia d'O.J. Simpson, jo crec que un dels elements que més ha captivat el públic que va viure de jove o en el seu moment aquell cas, és el realisme amb el qual ha recreat aquella època. I Stranger Things recrea els 80 com cap altra sèrie ha sabut fer-ho.
Però en aquest cas no recrea el realisme, sinó que recrea totes aquelles pel·lícules que vam anar a veure als grans cinemes, que encara eren grans, als anys 80.
Jo crec que no cal explicar gaires coses. És un grup de nens en un poble perdut a Amèrica als anys 80 que es veuen immiscuits en una mena de trama sobrenatural. A partir d'aquí, imagineu-vos Goonies, E.T., les pel·lícules dels 80 d'aventures, tot això molt ben actualitzat. Però jo, més enllà de la vàlua de la sèrie que la té, que és molt entretinguda, que està molt ben escrita, que està carregada de picades d'ull, no a pel·lis molt conegudes als 80, que sí que n'hi ha, sinó també que li pica l'ull a pel·lícules molt de culte dels 80 amb referències que són per a autèntics coneixers del cinema dels 80.
Digue'm alguna, una cosa amagada que hagis
caçat. Home, per exemple, hi ha moltes referències a les pel·lícules de terror dels 80 de culte. És a dir, per exemple, això molta gent que es queda amb Goonies, E.T., potser s'ho perd, però hi ha moltes referències a John Carpenter, homenatges al cinema de terror, el cinema de ciència-ficció dels 80, que potser ara la gent no se'n recorda d'això, però si et vas fixant en la pel·li, en els pòsters, en els comentaris, en el que diuen, notes que és una sèrie que no es queda només amb els quatre referents de sempre Spielbergians, sinó que se'n va i escarba molt bé en la cultura dels 80.
Jo crec
que
és un dels secrets,
Sí.
Twilight Zone també, no sé si eres tu o qui era, que una vegada ens deia, escolta, heu de mirar aquest capítol concret de Twilight Zone, on hi surt una senyora o un senyor, en aquest cas no ho recordo ara, que fa servir aquesta mena de ritual Ouija per comunicar-se amb el més enllà, no?
Sí.
Escrita a la paret. Vull dir que no s'ho havien inventat.
Què va? És que la sèrie, de fet, és com una pel·lícula de Tarantino, realment, que és com un gran sample
constant
de pel·lícules, no? Jo, més que res, volia destacar la importància de Stranger Things fora del que ha aconseguit és també l'impacte que ha tingut. Jo crec que, jo us ho dic de veritat, des de Perdidos no veia un terratrèmol tan gran al món serièfil amb una sèrie. I Stranger Things ho ha aconseguit. Stranger Things ha aconseguit transcendir el que és la sèrie de televisió per convertir-se en una mena de petita subcultura. S'ha creat una subcultura de la sèrie, hi ha webs que parlen de conspiracions, que parlen del que passarà la propera temporada, que ens ensenyen detalls que ens hem perdut en fotogrames. S'ha creat una autèntica cultura de la sèrie, com va passar en Perdidos, i realment jo crec que la segona temporada de Stranger Things és una de les més anticipades dels últims anys.
El número 2, per tots aquells enyorats de David Simon, és a dir, Tremé, i sobretot The Wire, una minissèrie britànica que us pot recordar perfectament aquella sèrie de Baltimore.
What am I not seeing? Explain to me what I'm not understanding. It looks like I killed her, I know that.
No, aquesta és Yankee, basa en una minissèrie britànica. Sí, això ho he girat, ara no ho acabo d'entendre. Perquè és HBO i perquè hi ha Richard Price, escriptor d'aquesta sèrie, The Night Of, que va ser guionista de The Wire. Número 2, aquesta.
I tant, The Night Of, jo crec que és la sèrie per adults més important de l'any. És a dir, si us agraden els thrillers judicials, si us agraden les sèries estil The Wire, aquesta és la sèrie. Bàsicament, el que ens explica la sèrie és la història d'un noi d'ascendència àrab que una nit se'n va de festa, té una nit mogudeta amb una noia blanca, i quan s'aixeca es troba la noia blanca absolutament ganivetada i massacrada a l'habitació. Automàticament aquest noi és detingut i a partir d'aquí comença un autèntic calvari judicial per aquest noi. El que fa The Night Of és reproduir les mancances i les contradiccions del sistema judicial americà d'una forma absolutament crua i descarnada. I ho fa també d'una forma en la qual tu, des del primer moment, t'identifiques absolutament amb aquest pobre noi que ha estat atrapat, diguem, als intestins del sistema penitenciari americà i no pot sortir-se'n. És una sèrie, aviso, angoixant, molt realista i que té un to, Richard Price va ser guionista de The Wire, té un to que a mi em recorda molt a The Wire, especialment en el retrat de les comissaries, dels judicis, de les entranyes d'aquest món burocràtic judicial dels Estats Units. Crec que això ho fa de conya.
Molt crític, suposo.
Sí, absolutament crítica, però amb un realisme que fa mal, És a dir, és aquest realisme típic de The Wire, que t'ho posa davant i et deixa absolutament impactat. He de dir una cosa, la millor interpretació masculina per mi de l'any està en aquesta sèrie i pertany a John Turturro, que fa, no sé si l'heu vist, fa d'un advocat absolutament meravellós que té una mena de psoriasis als peus i va als judicis amb sandàlies gratant-se els peus tota l'estona i traient trossos de pell que li van caient mentre va pels passadissos dels tribunals. Bueno, realment una sèrie complexa, una sèrie meravellosament escrita, us la recomano moltíssim.
The Night Of, apunteu-vos-les, la segona, millor de l'any, segons l'Oscar Brock, també és de l'HBO. Ara tocaria la primera, la sospitem nosaltres.
La millor sèrie de l'any, Oscar Brock, segons tu, i és polèmica, pel que dius, acaba d'aparèixer, eh?
Fa poquet.
Que la teniu a... on es pot veure?
La podeu veure a HBO Espanya.
HBO Espanya hi és, no?
Sí.
És aquesta. No és Stranger Things, eh?
I que Déu ens perdoni, sobretot. Sí.
Déu i el seu amic a la Terra.
Sí.
En fi, l'Òscar diu, ens va trucar nerviós, diu, epa, què està d'entrar? Que no acabi l'any sense veure aquesta obra d'art televisiva. Sí. Però nosaltres no vam pensar en cap moment que la posaries directament al número 1.
Sí.
The Young Pope, Brock.
Sí. Per mi és la sèrie... És que té per moltíssims factors, però és la sèrie de l'any, sense dubte. Ràpidament, The Young Pope. Què és The Young Pope? Ho explico ràpidament.
El jove papa.
Explica la història de Lenny Bellardo, una història de ficció, evidentment, que en teoria és el primer papa nord-americà de la història. És un pontífex jove, ben plantat, amb els ulls blaus.
Sí, perquè és Jude Law.
Sí, i que tots pensen que renovarà l'església. I que, a més, guanya el papat d'una forma contra pronòstic que ningú s'espera. Molts, de fet, es pensen que ha estat el propi Déu el que li ha concedit.
Ah, sí,
la benedicció papal, no? L'Església s'espera que aquest papa jove conciliarà les noves generacions, serà modern, etc. I resulta que quan agafa el poder aquest tio és tot el contrari. És a dir, és un papa que vol tornar a l'Església a les tenebres de l'edat mitjana, que vol tornar a convertir l'Església en un element que fa por i que en un discurs els hi diu als fidels, a la plaça de Sant Pere del Vaticà de Roma, no em mereixeu.
No em mereixeu.
No em mereixeu. És a dir, ofereix una proposta religiosa absolutament en les antípodes del que seria un papat modern i actual al segle XXI. La sèrie està dirigida i creada per Paolo Sorrentino.
Clar, aquí ja.
Bé.
La gran bellesa, eh?
És a dir, que no només tenim un argument que ja de per si és fascinant, sinó que Paolo Sorrentino, la forma que té d'explicar la història amb aquest barroquisme, amb aquestes espurnes surrealistes, amb un lirisme estrany, incòmode, tèrbol, tot això sumat a una banda sonora que és absolutament meravellosa, misteriosa, de música electrònica, fins i tot, que no encaixa gens amb el que estan explicant, però que queda molt bé, fa que aquesta sèrie sigui molt especial. Però, sense dubte, per mi el millor són els actors. Els guions, els actors. La sèrie és un prodigi en els diàlegs, són diàlegs punyents, tenen moments d'humor absurd que són meravellosos, és profundament blasfema la sèrie, fa una crítica salvatge de les entranyes del Vaticà i de com opera la gent que hi ha al Vaticà, però sobretot els actors. És a dir, Jude Law, el millor paper que jo l'he vist en ma vida. El
paper
de papa.
I mira que el tenim com a bon actor i ha fet coses molt...
És molt bon actor, de veritat, està immens en aquest paper, te'l creus des del primer moment. També tenim a la Diane Keaton, per allà també, fent de monja, que jo crec que està meravellosa. I en general, tots els secundaris que conformen l'entorn esquizofrènic del papa estan tots meravellosos. Si la veieu, us enamorareu d'un personatge que es diu Boiello, que és un cardenal conspiratiu, que és fanàtic del Napoli i de Maradona. Hi ha un moment de la sèrie en què li diuen, un senyor li diu, escolti, Maradona, vostè sap que encara es droga? I el pobre senyor es posa a plorar quan li diuen això. És a dir, és una sèrie diferent, és una sèrie arriscada, és una sèrie moderna, rabiosament moderna, blasfema, molt provocadora, i crec que només per això, i només per tenir a Paolo Sorrentino fent-la sencera, mereix que li donem aquest toc de distinció i mereix el número 1.
Hosti, Brock, m'has convençut molt, sí, eh? Sí, avui sí, mateix sí, faig play directament per veure aquest papa que fuma com un carreter.
Sí, fuma molt, sí. Insulta, i a més és molt malparit, maltracta els seus súbdits, i a part una altra cosa que és important que jo crec que l'hem de dir, perquè sí, la gent sàpiga agafar-se bé aquesta sèrie. És un papa ateu. És a dir, en un moment donat...
Ho diu públicament, en un moment donat
agafa el seu confessor, això ho he d'explicar perquè la gent ha de saber-ho, i li diu i que ell té dubtes i que està perdent la fe i que ja no creu en Déu. És a dir, és una sèrie tan complexa i tan ben parida i la idea és tan bona, jo crec que a mi, jo l'estic enganxadíssim, de veritat, en queden 2 episodis i els estic guardant com si fossin or.
The Young Pope, la sèrie protagonitzada per Jude Law i dirigida per Paolo Sorrentino, és la sèrie de l'any, segons Oscar Brock. Escolta, la setmana que ve no ens veiem, que és festa.
Vale.
L'altra ja, normal,
sí,
tot normal.
Aquí estarem.
Sí, no tornis a parlar de Young Pope, tot i que et veig amb ganes de parlar-ne cada setmana.
Em sembla que aniré al Vaticà a veure què passa.
Brock, bones festes.
Vinga, bones festes.